Bon dia, què tal, com esteu? Els informa Nil Puigverd. Benvinguts als 5 minuts més, un dia més, avui dilluns 13 de juliol del 2026, un dia que es preveu que comença la setmana en què entrarem en el període de canícula, precisament quan es preveu un punt culminant la tercera onada de calor de l'estiu. A mitjans de setmana, de moment, la pujada de la temperatura serà lleu. Tot i això, temperatures altes. Tot i això, temperatures importants en què el sol tornarà a ser el protagonista, la calor tornarà a ser, hi haurà núvols mitjans en alguns punts de les comarques de Girona, però la temperatura tornarà a ser superior als 34-35 graus i, per tant, tornarem a viure aquesta tercera onada de calor. Després de repassar la previsió meteorològica per avui i aquests dies, ara és moment de repassar els titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
5 mesos després de conèixer el nou mapa sanitari del Departament de Salut, el patronat de l'Hospital de Campdevànol ha fet oficial el seu posicionament. Els campdevanolencs asseguren que la preocupació és latent perquè temen que el fet que s'hagi dividit el Ripollès en dues àrees afecti el finançament i els llocs de treball de l'hospital. D'altra banda, demanen que no s'utilitzi la polèmica per fer política. Escoltem la presidenta del patronat de l'Hospital de Campdevànol, Dolors Costa.
La preocupació continua una mica latent, perquè també pensem que no s'ha comptat amb el territori a l'hora doncs, de fer aquest nou mapa sanitari, almenys al nostre territori. No? Són decisions que afectaran doncs, a la ciutadania, afectaran professionals, afectaran doncs, a consistoris locals, a institucions, i jo penso que quan es pren una decisió d'aquestes que afecten a tanta ciutadania, doncs jo penso que s'ha de parlar també amb el territori, que és el que coneix el territori, les casuístiques d'aquest i com poden anar les coses.
La Vall d'en Bas obre la porta a constructors, promotors i gestors d'habitatge per edificar habitatges de protecció oficial. La Generalitat de Catalunya ha impulsat el Pla 50.000 per fer real el projecte d'edificar habitatges de lloguer assequibles. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas expliquen que hi ha dos terrenys pensats per aquest objectiu. Escoltem a Jordi Mas, director general d'habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Bé, nosaltres tenim un objectiu molt clar. Vam aprovar el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, que ens marca aquest objectiu de generar 300.000 habitatges protegits en els propers 20 anys per donar resposta als joves i a les persones que tenen més dificultats per accedir a l'habitatge. I portem 2 anys en el procés d'impulsar la construcció d'habitatge arreu del territori.
L'Ajuntament de Camprodon ha mostrat el seu descontentament amb els problemes burocràtics que persegueixen la passera de la colònia Estabrell. Les obres del pont ja s'han acabat, però falta la signatura del registre per poder obrir la passera. Des del consistori han reclamat celeritat a l'administració i han demanat disculpes als veïns de la colònia i també han afirmat la voluntat de fer una gran inauguració. Escoltem l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
Estem bastant enfadats, ens ha passat ja altres vegades, perquè realment quan t'has de moure, no, primer ens van callar el Departament d'Agricultura perquè nosaltres volíem una simple segregació de l'espai, que estem parlant d'un metre per 10 metres de llargada, que és el camí que travessa, és una cosa super simple. El Departament d'Agricultura, després d'haver esperat 3 mesos, va trigar a contestar-nos, per acabar contestar-nos que no ens ho permetia fer, per tant vam perdre 3 mesos aquí bastant importants, i ara ens trobem que hem arribat a un acord amb la propietat, que ens hem entès les mil meravelles, i ens trobem que estem encallats al registre esperant, no, que ens registrin aquesta servitud de pas.
De Camprodon a Molló, perquè l'Ajuntament també ha manifestat el seu descontentament amb la falta d'ajudes de les administracions per reparar les destrosses causades per les fortes ventades. El consistori ha destinat 150.000 euros a la reparació de la pista poliesportiva, que ha estat un dels espais protagonistes de la festa del Roser al municipi. Escoltem l'alcalde, Josep Coma.
Hi ha molts arbres tombats, hi ha camins impracticables. Nosaltres, per exemple, aquest estiu que cada any fem el camí de la retirada i el camí de l'exili entre Molló i Prats de Molló a la Presta, doncs aquest any l'haurem de modificar perquè, per exemple, la part de Prats de Molló encara no s'han pogut netejar els camins. I per tant nosaltres sí que els tenim nets, hem netejat els camins, hem reconstruït, recuperat doncs, aquest equipament, encara ens queda feina en alguns llocs, hi ha part de boscos que de fet no ens pertoca a nosaltres, sinó a la Generalitat de Catalunya, perquè és bosc de la Generalitat de Catalunya, segurament tindrem arbres tombats durant anys.
I els pressupostos participatius de Campdevànol de l'any passat van decidir per majoria l'actuació a la plaça Melcior Baquer. Abans d'iniciar les actuacions, el consistori ha decidit continuar fent partícips als veïns i els ha presentat l'esbós del projecte. L'Ajuntament ha compartit l'esborrany, ha resolt dubtes i ha escoltat els matisos dels seus vilatans. L'obra tindrà un cost de 500.000 euros i s'hauria de veure complir construïda en un termini d'un any. L'alcalde és Oriol Lázaro.
Hauria de ser una plaça més polivalent, no? On també puguis fer-hi algun concert, unes habaneres, unes sardanes... Doncs amb aquesta idea vam demanar una proposta a un arquitecte. Ara tenim una primera proposta, evidentment oberta a canvis, perquè no és un projecte aprovat, encara no ha fet tot el tràmit d'aprovació, i per tant estem a temps de poder incorporar idees que ens puguin fer arribar als veïns i veïnes del barri de l'estació.
I els viatges dins la Unió Europea pugen i es disparen els seus preus. A l'agència de viatges Olot Viatges asseguren que els vols a curta distància han augmentat i els de llarga distància baixen els seus preus degut a la poca demanda. De fet, afirmen que viatjar als Estats Units de moment és el millor moment.
A veure, aquí venim d'enrere i va venir una cosa que es va dir Covid, que allò ho va frenar i ho va parar tot en molts sectors, però en el nostre especialment va ser duríssim. Vam passar a vendre un 5%. Llavors això va costar 2-3 anys a recuperar i després es va recuperar a un nivell tan espectacular que vam començar a vendre 110, 120, 130% del que veníem abans del Covid.
I al Pavelló Firal fa la tradicional trobada de camions per celebrar Sant Cristòfor i recordar la famosa camionera Coco Tracker Girl. Enguany s'ha celebrat la 12a edició de l'acte, que ha reunit a més de 200 camions. A la nit, pel centre d'Olot, van exhibir-se els camions més ben tunejats per culminar l'acte. Un dels organitzadors és en Manuel Maza.
Bueno, pues mira, este año hace 12, es la 12, y resulta que este año ha sido un homenaje a nuestra compañera Coco, que se nos fue este año pasado. Y bueno, la gente ha respondido bien porque es una persona muy conocida en el tema de transporte. Y bueno, ha tenido éxito y mucha gente.
I en l'àmbit esportiu torna el primer equip femení a l'escola Futbol Sala Ripoll. L'actual plantilla de Futbol Sala Campdevànol ha decidit canviar de club i tornar a la capital. El motiu és principalment econòmic, però també esportiu, perquè tenien ganes de fer el Sala una federació més seriosa. Tot i això, com que la plantilla serà àmplia, la voluntat de l'entitat és inscriure dos equips, un a cada federació. Una de les noves jugadores és la Judit Curós.
Costa molt mantenir un sènior a nivell econòmic. És a dir, nosaltres al Campdevànol sí que teníem un equip directiu amb un president, un secretari, però al final a nivell econòmic teníem que solventar-ho bàsicament tot. Llavors, clar, arbitratges són un cost elevat, les inscripcions també tenen un cost, l'inscripció de l'equip també, llavors vulguis o no, a nivell econòmic costa molt solventar-ho.
I més de 400 jugadors i jugadores participen en la novena edició del 3x3 que organitza la Federació Catalana de Bàsquet juntament aquest any amb el Club Bàsquet Olot. El torneig es va celebrar aquest diumenge amb equips de totes les edats i diferents categories. Amb aquest format de torneig es pretén que els jugadors puguin gaudir del bàsquet durant l'estiu. Escoltem a un dels membres de la comissió esportiva, Pol Port.
Bé, per nosaltres és una oportunitat, com sempre, de col·laborar amb la Federació Catalana de Bàsquet. A més, aquest any que som Olot Ciutat Europea de l'Esport, pensàvem que era ideal poder acollir aquest esdeveniment tan nombrós.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I 5 mesos després de conèixer el nou mapa sanitari del Departament de Salut, el patronat de l'Hospital de Campdevànol ha fet oficial el seu posicionament. Els campdevanolencs asseguren que la preocupació és latent perquè temen que el fet que s'hagi dividit el Ripollès en dues àrees afecti el finançament i els llocs de treball de l'hospital. D'altra banda, demanen que no s'utilitzi la polèmica per fer política. Martí Palau.
El patronat de l'Hospital de Campdevànol ha volgut mantenir la prudència i no fer declaracions durant 5 mesos, després que al febrer es conegués el nou mapa sanitari, que divideix el Ripollès en dues àrees d'influència. Amb la nova proposta es crea l'àrea integral de salut Osona-Ripollès, de la qual depèn tota la comarca, menys la vall de Camprodon i el dubte de Sant Joan de les Abadesses. Això va generar un rebombori important, patint perquè aquest canvi perjudiqués el finançament de l'Hospital de Campdevànol. Des del patronat lamenten que la decisió es prengui des d'un despatx de Barcelona, sense tenir en compte els qui coneixen la situació de primera mà. Parla Dolors Costa, presidenta del patronat de l'Hospital de Campdevànol.
La preocupació continua una mica latent, perquè també pensem que no s'ha comptat amb el territori a l'hora doncs, de fer aquest nou mapa sanitari, almenys al nostre territori, no? Són decisions que afectaran, doncs, a la ciutadania, afectaran professionals, afectaran doncs, a consistoris locals, a institucions, i jo penso que quan es pren una decisió d'aquestes que afecten a tanta ciutadania, doncs jo penso que s'ha de parlar també amb el territori, que és el que coneix el territori i les casuístiques d'aquest i com poden anar les coses.
D'altra banda, el patronat també ha aprofitat per deixar clar que no són polítics i que no volen que els diferents partits utilitzin l'hospital per fer política.
L'hospital no pot ser un element de joc polític. Nosaltres quedem fora de la política. Nosaltres estem aquí per donar un servei assistencial a una població de referència, que és la comarca del Ripollès, que esperem que podem continuar sent tota la comarca del Ripollès, i volem fugir del debat polític. Ho tenim molt clar, volem fugir del debat polític. Nosaltres no som polítics.
De mica en mica, el Departament de Salut anirà desplegant el nou mapa sanitari a la comarca, analitzant la resposta dels veïns i veïnes i comprovant l'eficàcia del canvi. El mateix departament assegura que en cap cas aquesta nova proposta perjudicarà els llocs de treball ni el pressupost de l'Hospital de Can Davano.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas, per fer-te la vida més còmoda.
I més notícies. La Vall d'en Bas obre la porta a constructors, promotors i gestors d'habitatge per edificar habitatges de protecció oficial. La Generalitat de Catalunya ha impulsat el Pla 50.000 per fer real el projecte d'edificar habitatges de lloguer assequibles. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas expliquen que hi ha dos terrenys pensats per aquest objectiu. Francesc Fernández.
Can Trona va acollir una jornada clau pel futur de l'habitatge a la Vall d'en Bas. La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Pla 50.000 per posar solució als problemes de la llar que viu el país. Aquesta acció tracta d'edificar 50.000 habitatges de protecció oficial abans del 2030. El director general d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Jordi Mas, explica més concretament quina part del pla estratègic suposa el projecte que es va tractar al Centre de Cultura i Natura del municipi.
Bé, nosaltres tenim un objectiu molt clar. Vam aprovar el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, que ens marca aquest objectiu de generar 300.000 habitatges protegits en els propers 20 anys per donar resposta als joves i a les persones que tenen més dificultats per accedir a l'habitatge. I portem 2 anys en el procés d'impulsar la construcció d'habitatge arreu del territori.
Jordi Mas comentava que el públic objectiu per aquest tipus d'habitatge és el jovent i les persones que treballen en sectors que els ingressos que generen els hi causi dificultats per accedir a un lloc on viure. La regidora d'Urbanisme i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, Mita Castanyer, incita que promotors, gestors d'habitatge i constructors s'interessin per aquests projectes per donar vida al món rural de la Garrotxa. També comenta quins territoris ofereix l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per construir aquests habitatges.
Un terreny sant privat, en el qual hi pot haver-hi una promoció de 14 habitatges amb HPO, i també hi haurà, aquest moment també s'està tirant endavant amb la Generalitat perquè això pugui arribar a passar un dia també a Sant Esteve, en el que és l'antiga fàbrica de Can Marguí.
La investigadora de Càtedra d'Habitatge Pere Veí de la Universitat de Girona, Dolors Canals, ens parla sobre el que es treballa des de l'entitat per tal de millorar la situació actual.
De fet, és un centre d'investigació en què l'objecte principal és l'habitatge, des d'una perspectiva econòmica, també jurídica. Tenim també arquitectes en el grup d'investigadors, i el que fem és veure quina és la situació de l'habitatge de tot tipus a la demarcació de Girona.
Les pròximes passes per establir el rumb d'aquests projectes són crucials per pal·liar una necessitat bàsica per a qualsevol persona.
I l'Ajuntament de Camprodon ha mostrat el seu descontentament amb els problemes burocràtics que persegueixen la passera de la colònia Estabanell Marroure.
La nova passera de la colònia Estabanell ja és una realitat, però encara no es pot utilitzar. El causant és la burocràcia amb la qual s'ha topat l'Ajuntament de Camprodon. El consistori va complir amb els terminis d'execució i va arribar a un acord de dret a pas amb la propietat privada després de la negativa del Departament d'Agricultura. Ara, però, falta la confirmació del registre per poder obrir una passera molt reclamada per l'Ajuntament i també pels veïns de la colònia. N'ha parlat l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
Estem bastant, bueno, bastant enfadats, ens ha passat ahir altres vegades, perquè realment quan t'has de moure, no, primer ens van callar el Departament d'Agricultura perquè nosaltres volíem una simple segregació de l'espai, que estem parlant d'un metre per 10 metres de llargada, que és el camí que travessa, és una cosa super simple. El Departament d'Agricultura, després d'haver esperat 3 mesos, va trigar a contestar-nos, per acabar a contestar-nos que no ens ho permetia fer, per tant vam perdre 3 mesos aquí bastant importants, i ara ens trobem que hem arribat a un acord amb la propietat, que ens hem entès als mil meravelles, i ens trobem que estem encallats al registre esperant, no, que ens registrin aquesta servitud de pas, i un cop registrada ja oficialment podrem obrir aquesta passera amb totes les garanties.
Des del consistori també han afirmat que tenen la voluntat de fer una gran inauguració i que els veïns siguin els protagonistes.
Hem aconseguit aquesta passera amb molt i molt d'esforç i buscant nosaltres els recursos econòmics que no hi havia per fer aquesta passera, i la veritat és que crec que els veïns i veïnes es mereixen una inauguració formal. A mi m'agradaria una inauguració que les primeres persones que passessin aquí fos la gent gran de la colònia, la gent gran de la Casa Nova, perquè realment són ells qui ho han patit tots aquests anys, i per tant per nosaltres també és un enllaç de tornar, no? La colònia cap a aquesta via verda, que ha de ser la futura via verda, coneixi Sant Pau en Camprodon, que jo podria dir que ja ho és, però ho serà oficialment, i per tant crec que és un enllaç més amb la colònia i seguir amb la rehabilitació de la colònia, que crec que també s'ho mereix.
La passera forma part del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, amb el qual també es va dur a terme la renovació i transformació de les façanes de la colònia. A més, el pont ha de formar part del futur tram de via verda que uneixi Sant Pau de Segúries i Camprodon. Escoltem el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal del Ripollès, Joan Sàrria.
Era una de les grans reivindicacions, sobretot dels veïns de la colònia, que tenien una passera de fa molts anys, de mitjans del segle passat, i que la veritat és que estava en molt males condicions, era tot un perill, i el cert és que a través d'aquest pla de sostenibilitat turística, doncs, s'ha aconseguit, tant el Consell com l'Ajuntament de Camprodon, fer realitat una obra molt reivindicada, com dèiem, pels veïns de la colònia, pels veïns de Camprodon, però també per tota la gent que vol gaudir del senderisme de tota aquesta zona.
El projecte ha tingut un cost aproximat de 140.000 euros finançats pel Planes del Fons Next Generation. El consistori, però, ha afegit una petita quantitat per instal·lar una corba per fer més accessible l'entrada al públic.
Doncs descontentament a l'Ajuntament de Camprodon, també a l'Ajuntament de Molló, que ha mostrat el seu descontentament amb la falta d'ajudes de les administracions per reparar les destrosses causades per les ventades.
Els municipis de muntanya del Ripollès encaren l'estiu intentant tancar la ferida oberta pels episodis de ventades del passat mes de març, que van deixar un panorama desolador. 4 mesos després, i gràcies a una feina municipal ingent, Molló comença a recuperar la normalitat, tot i que el repte forestal i la falta de mà estesa continuen avivant la preocupació. En parla l'alcalde de Molló, Josep Coma.
Hi ha molts arbres tombats, hi ha camins impracticables. Nosaltres, per exemple, aquest estiu que cada any fem el camí de la Retirada i el camí de l'exili entre Molló i Prats de Molló a la Presta, doncs aquest any l'haurem de modificar perquè, per exemple, la part de Prats de Molló encara no s'han pogut netejar els camins, i per tant nosaltres sí que els tenim nets. Hem netejat els camins, hem reconstruït, recuperat, doncs, aquest equipament. Encara ens queda feina en alguns llocs. Hi ha part de boscos que, de fet, no ens pertoca a nosaltres, sinó a la Generalitat de Catalunya, perquè és bosc de la Generalitat de Catalunya. Segurament tindrem arbres tombats durant anys, alguns s'hi quedaran molt de temps.
Un dels espais més afectats per les ventades va ser la pista poliesportiva, on se celebraran gran part dels actes d'aquesta festa del Roser. El consistori ha destinat 150.000 euros de romanent a la seva renovació i resta a l'espera de veure si aconsegueix alguna subvenció per pal·liar aquesta despesa.
Aquests ajuntaments petits, que estan molt en contacte amb el territori, amb la gent, que et demana, que et trasllada problemes, doncs intentes actuar ràpidament, de tornar a recuperar la funcionalitat dels camins. Hi viu gent, la gent ha de poder accedir a la casa, a les finques. Si ara tinguéssim un incendi, hem de poder arribar-hi. Per tant, crec que aquests ajuntaments petits, de dir, fan la feina, estan molt al costat de la ciutadania, entenen molt ràpidament els problemes i, per tant, actuen. Per sort, l'Ajuntament, doncs, tenia romanent, havíem anat fent guardiola i ho hem pogut invertir, però evidentment uns danys d'aquesta doncs, consideració. Esperem que la Generalitat, la Diputació, i estem pendents també del Ministeri de Política Territorial, doncs, de poder recuperar o tenir una part d'aquests diners que ens ajudin a sufragar aquesta despesa.
La bona feina de l'Ajuntament ha ajudat a recuperar la normalitat al nucli urbà, però la cicatriu als boscos de Molló trigarà anys i potser dècades a desaparèixer.
I els pressupostos participatius de Camp de Bànol de l'any passat van decidir per majoria l'actuació a la plaça Melcho Baquer, Paula Sayagó.
Camp de Bànol comparteix amb els veïns del barri de l'estació la proposta de projecte per la plaça Melcho Baquer, una renovació que van decidir per majoria els vots dels pressupostos participatius de l'any passat. Abans d'engegar les actuacions, el consistori va voler presentar un primer esborrany amb tots els detalls i també resoldre els dubtes. L'esbós contempla una plaça polivalent. Ho explica el seu alcalde, Oriol Lázaro.
Hauria de ser una plaça més polivalent, no? On també puguis fer-hi algun concert, unes habaneres, unes sardanes... Doncs amb aquesta idea vam demanar una proposta a un arquitecte. Ara tenim una primera proposta, evidentment oberta a canvis, perquè no és un projecte aprovat, encara no ha fet tot el tràmit d'aprovació, i per tant estem a temps de poder incorporar idees que ens puguin fer arribar als veïns i veïnes del barri de l'estació.
Aquest és un dels projectes que l'Ajuntament vol impulsar per aquest barri, però per veure'n el resultat final, els veïns encara hauran d'esperar.
Tenim molts projectes plantejats que encara no hem pogut tirar endavant, i el barri de l'estació era un barri on calia fer-hi molta feina i cuidar-lo molt. Hem anat arreglant voreres, però faltava fer una actuació gran, una actuació important per tal que es noti que el barri està cuidat, que el barri està estimat i que els veïns puguin estar contents de viure en un barri que llueix. Intuïm, jo em vull cuidar una mica amb salut i penso que pel cap baix podem veure una plaça nova potser d'aquí a un any, però tot el que sigui menys d'un any vol dir que haurem fet molt bona feina i ràpida.
Les obres s'executaran en fases i tindran un cost total i aproximat al 500.000 d'euros.
I els viatges dins la Unió Europea pugen i es disparen els seus preus. A l'agència de viatges LOT Viatges asseguren que els vols a curta distància han augmentat i els de llarga distància baixen els seus preus degut a la poca demanda. De fet, afirmen que és el millor moment per viatjar als Estats Units, Jan Bretxa.
Quan arriba l'època de vacances, moltes persones preparen les maletes i cerquen llocs per marxar a l'estiu i gaudir del seu temps lliure en un lloc completament diferent de casa per desconnectar. No és d'estranyar que des de la Covid-19 les ganes de sortir i descobrir món hagin augmentat. En els darrers anys, des de les agències de viatges han notat un gran increment de vendes respecte al 2020, tot i que la situació geopolítica i de sanitat arreu del món hagin sigut adverses darrerament. En parla Jordi Bayona, membre de l'agència de viatges Olot Viatges.
A veure, aquí venim d'enrere i va venir una cosa que es va dir Covid, que allò ho va frenar i ho va parar tot. En molts sectors, però en el nostre especialment, va ser duríssim. Vam passar a vendre un 5%. Llavors això va costar 2-3 anys a recuperar, i després es va recuperar a un nivell tan espectacular que vam començar a vendre 110, 120, 130% del que veníem abans del Covid.
Arran dels últims conflictes bèl·lics arreu del planeta, hi ha una gran demanda de viatges a l'interior de l'Estat i a la Unió Europea, que fa que els preus reals dels vols, segons algunes agències de viatges, no siguin com la gent es pensa.
Van dient que els preus pugen, però a llarga distància no estan pujant tant els preus i comparativament amb altres anys m'atreviria a dir que potser està una mica més barat inclús. Els preus aquests a nivell Espanya o Europa han pujat una mica per la gasolina i tot, i també perquè la demanda, el no anar lluny, hi ha hagut gent que s'ha quedat més a prop. Al quedar-se algo més a prop, doncs fa que aquests preus hagin pujat, perquè a més això ja funciona així, quan més gent compra més els preus pugen.
Molts viatgers busquen una oportunitat per gaudir de diferents països i de trobar una destinació a bon preu. La destinació que sorprèn que sigui econòmica és els Estats Units, un país protagonista en molts titulars internacionals.
Ara mateix és un molt bon moment per anar als Estats Units, encara que tothom es pensi al contrari. O sigui, que hi hagi un president o algú que potser no ens agrada, o que tinguin una política internacional que potser no ens agrada, no fa que el destí sigui sensacional i que sigui un molt bon moment. Segurament per preus i també segurament perquè segueix sent un país aliat, un país amb el qual tens un visat fàcil de fer.
Qui emprenen el vol més lluny són els joves. A partir dels 18 anys ja han buscat diverses destinacions a bon preu, també com Filipines, Indonèsia o el Japó, a conseqüència del valor de la seva moneda, el ien, que es troba en mínims històrics.
I al pavelló Firal ha fet la tradicional trobada de camions per celebrar Sant Cristòfor i recordar la famosa camionera Coco Tracker Girl. Enguany s'ha celebrat la 12a edició de l'acte, que ha reunit a més de 200 camions. A la nit, pel centre d'Olot, van exhibir-se els camions més ben tunejats per culminar l'acte.
En aquesta 12a edició, on es reuneixen desenes de camions a Olot, l'acte està marcat per celebrar el primer aniversari de la mort de la Coco Tracker Girl, una camionera que, a través de les xarxes socials, difonia el seu dia a dia per les carreteres del país. Amb l'objectiu final de celebrar el sant del patró dels camioners, Sant Cristòfor, més de 200 camions es van reunir al pavelló Firal. Un dels organitzadors de l'esdeveniment, Manuel Maza, parla del que significa per l'organització que s'hagin reunit tants camions enguany.
Bueno, pues mira, este año hace 12, es la 12, y resulta que este año ha sido un homenaje a nuestra compañera Coco, que se nos fue este año pasado. Y bueno, la gente ha respondido bien porque es una persona muy conocida en el tema de transporte. Y bueno, ha tenido éxito y mucha gente.
Durant el dia es van fer diferents actes com la tradicional benedicció als camions i recordar la mort de la famosa camionera, entre d'altres. Més de 400 persones van fer un dinar per celebrar Sant Cristòfor a Can Xal. Una de les novetats d'aquest any era la prohibició de fer sonar el clàxon pels carrers de la ciutat per respecte cap als veïns d'Olot. Maza va fer una valoració sobre com se senten els camioners sobre aquesta restricció.
El dia nuestro día de Sant Cristóbal, no poder ir con las bocinas, pues bueno, al final... Claro, la gente no está muy contenta, no está muy contenta.
Al final del dia, els carrers d'Olot van rebre la presència dels camions més ben tunejats per culminar una festivitat important pel sector del transport.
I en esports tornarà el primer equip femení a l'escola futbol sala Ripoll. L'actual plantilla del futbol sala Camp de Bànol ha decidit canviar de club i tornar a la capital. El motiu és principalment econòmic, però també esportiu, perquè tenien ganes de fer el sala una federació més seriosa. Tot i això, com que la plantilla serà àmplia, la voluntat de l'entitat és inscriure dos equips, un a cada federació, Martí Palau.
L'escola futbol sala Ripoll recupera l'equip femení. Les jugadores del futbol sala Can de Bànol passaran a formar part del club de la capital. La principal raó respon a motius econòmics, però també n'hi ha d'esportius, i el Ripoll els ha posat totes les facilitats per tornar a tenir un equip sènior femení. Parla Judit Curós, nova jugadora de l'escola futbol sala Ripoll.
Costa molt mantenir un sènior a nivell econòmic. És a dir, nosaltres al Can de Bànol sí que teníem un equip directiu amb un president, un secretari, però al final a nivell econòmic teníem que solventar-ho bàsicament tot. Llavors, clar, arbitratges són un cost elevat, les inscripcions també tenen un cost, l'inscripció de l'equip també, llavors, vulguis o no, a nivell econòmic costa molt solventar-ho.
Esportivament, el pas endavant també és important, perquè les jugadores tenien ganes de disputar una lliga més competitiva. La Federació Catalana de Futbol Sala està quedant obsoleta i ara l'equip disputarà també la segona divisió catalana, lliga que depèn de la Federació Catalana de Futbol.
Nosaltres fa molt temps que volem fer les dues lligues. Se sap, no?, que la Lliga Catalana, la que estem jugant ara, cada vegada hi ha menys equips. De fet, no sabem com anirà l'any que ve, perquè alguns equips ja trontollen també. Aquest any ja hem fet una lliga molt petita, amb molts pocs equips. Per tant, per nosaltres és molt atractiu poder jugar a l'altra federació. Clar, una mica el problema que teníem és que tenim moltes jugadores que juguen a futbol camp, bàsicament les que tenen més qualitat. Llavors havien de prendre una decisió i han acabat prenent la decisió d'escollir el futbol sala.
Com que s'espera una plantilla força llarga, el Ripoll ha decidit inscriure dos equips, un a cada federació. Això permetrà disputar dues lligues a la vegada i, d'altra banda, aquelles jugadores que estan preseleccionades per disputar el Mundial de l'any vinent hi podran anar sense problema, perquè hi continuarà havent un equip a la Federació Catalana de Futbol Sala. Ho explica Víctor Díaz, coordinador de l'Escola Futbol Sala Ripoll.
Tots els equips del club estem a la Federació Catalana, que depenem de la Federació Espanyola. Què hem fet? Gràcies a tornar a recuperar l'equip femení, aquestes noies tenen una lliga molt més competitiva, val?, per poder jugar, i a començarem el que és la segona divisió, val?, que doncs elles podran tenir una lliga ja de més o menys de 12-15 equips, doncs elles se sentiran també més i gaudiran molt més del que és la futbol sala. Com que tindrem bastantes noies, doncs farem dos equips i un estaran jugant amb una federació, amb l'altra, i algunes noies podran combinar les dues federacions.
El pavelló de la Vallaneda tornarà a acollir partits de futbol femení sènior la temporada 2026-2027. El club de Ripoll continua creixent i es fa realitat un dels grans objectius de la nova junta, que era recuperar el primer equip femení. De moment, el futbol sala Can de Bànol no s'ha pronunciat sobre la desaparició del seu equip.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, dilluns 13 de juliol del 2026. Com sempre, moltes gràcies per la confiança, repassant tota l'actualitat de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi bé!